Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia, us informa Olma Giró. El papa ha nomenat aquest migdia Sergi Gordo nou bisbe de Tortosa. La diòcesi estava vacant des del desembre passat, quan el seu anterior titular, Enrique Benavent, va iniciar el seu ministeri com a arcabisbe de València. Ho ha donat a conèixer la nunciatura apostòlica a través de la Conferència Episcopal Espanyola. Sergi Gordo, de 56 anys, és bisbe auxiliar de Barcelona des del 9 de setembre del 2017, dia en què va rebre l'ordenació episcopal al costat del difunt Antoni Badell. Amb aquest nomenament, l'arxidiòcesi de Barcelona perdrà un dels tres bisbes auxiliars. A partir del setembre, el cardenal Joan Josep Omella només tindrà l'ajuda de Javier Vilanova i David Abadías. Sergi Gordo, nascut a Barcelona el 23 de març de 1967, es va ordenar sacerdot el juny del 92 i va ser secretari general i canceller de l'arcabisbat de Barcelona entre els anys 2004 i 2017. És llicenciat en teologia i en filosofia i ha rebut formació per al doctorat en filosofia amb estudis a Alemanya entre el 2001 i el 2004. Des de l'abril del 2021, Sergi Gordo és secretari també general de Tarraconense. També és el bisbe responsable a nivell de Catalunya de pastoral obrera i d'apostolat seglar. A més, forma part de la comissió per als laics, la família i la vida de la Conferència Episcopal Espanyola, dins la qual és el responsable del Fòrum de Laics. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, ha convocat ara els mitjans de comunicació al Palau Episcopal de Barcelona per fer públic aquest nomenament. I serà present el mateix Gordo, juntament amb els altres dos bisbes auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova i David Abadías. Amb el nomenament de Gordo, faltaria encara per cobrir a Catalunya el bisbat de Girona, que fa un any i mig que està sense bisbe des de la mort de Francesc Pardo. Més qüestions. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a demanar als carters que treballin més hores de la seva jornada laboral per garantir que tothom que ha sol·licitat el vot per correu pugui acabar votant. En una entrevista a E-Ràdio, diu que cal donar resposta, sigui com sigui, les circumstàncies que s'estan vivint.
Sé que han contratado han incrementado la plantilla, los sindicatos dicen que es insuficiente, yo ahí ya no puedo entrar porque no conozco los números, pero lo cierto es que le pido a los carteros que si tienen que trabajar en turno de tarde, aunque hayan finalizado su turno de mañana, que no dejen ningún voto en cartería.
A l'altre costat de la moneda hi trobem el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que considera que Feijóo està centrant l'atenció mediàtica amb els problemes de correus per evitar que es parlin de la investidura d'Extremadura i la Comunitat Valenciana amb les coalicions amb Vox. Sánchez ho ha dit a la cadena SER.
Todo esto obedece a una campaña que tiene por objeto el embarrar el debate político y el no centrar el debate donde realmente importa a los ciudadanos. que es en las preocupaciones, las demandas y el proyecto de país que se tiene para los próximos 4 años. Y de paso, además, pues opacar lo que va a suceder desgraciadamente hoy en Extremadura y también en la Comunitat Valenciana, y es que se van a conformar 2 governs de coalición entre el Partido Popular y Vox.
I a tot això, Junts per Catalunya aposta per transformar la caserna del Bruc en una vila universitària amb una residència d'estudiants i un centre de convencions. La número 2 al Congrés, Pilar Calvo, demana a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que exigeixi el traspàs de la caserna al govern espanyol.
És una instal·lació que ja no té sentit, el seu ús no té sentit. Avui en dia, tenint en compte les necessitats que té la ciutat i especialment el barri, som al costat de la Universitat de Barcelona, de l'UPC, de la Ramon Llull. Això podria ser una vila universitària d'interconnexió entre aquestes universitats. Serviria també com a residència per a estudiants.
Calvo admet que aquesta sessió pot ser més fàcil amb un govern del PSOE que amb un del PP i Vox, però assenyala que igualment serà complicat. Més notícies, perquè a l'àrea metropolitana de Barcelona els jutges deneguen la majoria d'ordres de protecció que demanen les dones que denuncien haver estat víctimes de violència masclista. Això ho diu el primer informe anual de violència contra les dones que ha fet l'Observatori Metropolità de Gènere de l'AMB. Els jutges van denegar 6 de cada 10 ordres de protecció demandades per dones l'any 2022 a l'àrea metropolitana de Barcelona. En total se'n van sol·licitar unes 2.400 i només 945 es van acceptar. Segons apunta aquest estudi, la tendència a Catalunya és similar. El 2022 es van demanar unes 2.900 ordres de protecció sol·licitades per dones i més de la meitat es van acabar denegant i un 47% només van ser acceptades. Si s'amplia l'òptica a nivell espanyol, durant l'any passat hi van haver més ordres de protecció aprovades que denegades. El mateix informe també assenyala que més de 9.000 dones van denunciar l'any passat haver estat víctimes de violència masclista a l'AMB, una xifra que representa un 3,3% més respecte a l'any 2021. A tot això, més notícies, perquè a aquesta hora comença la inauguració del nou tanatori de Sants al carrer Comtes de Belloc de Barcelona. Una obertura marcada per la polèmica pel lloc on s'ha construït, perquè de fet a aquesta hora també s'estan concentrant alguns veïns del barri en contra d'aquesta obertura. El tanatori està situat en una de les naus a Can Climent, on abans hi havia el parc de boles Happy Park, i ha tocat altres equipaments com, per exemple, el local dels Castellers de Sants o una escola, entre altres. Per aquest motiu, des de la plataforma Stop Tanatori, creuen que l'Ajuntament de Barcelona no els hauria d'haver donat la llicència d'obertura. Ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel Carles Fernández. Ell és el representant d'aquesta plataforma, que considera innecessari l'equipament i també critica que l'Ajuntament els hagi donat la llicència per obrir.
No entenem com l'Ajuntament aprova la instal·lació d'un equipament absolutament necessari. Només cal consultar IDESCAT per comprovar que l'ocupació mitjana de les sales de vetlla actualment funcionant a Barcelona, que són 87, no arriba ni al 70%. És a dir, no hi ha una necessitat imperiosa de crear nous tanatoris.
El nou tanatori donarà servei als districtes de Sants Montjuïc, l'Eixample i Ciutat Vella. I amb tot, el nou govern municipal de Barcelona ha aprovat una nova normativa que marca que els tanatoris tan sols podran ser construïts a prop d'espais com cementiris per evitar noves obertures tan polèmiques com aquesta. I ara els esports amb Anna Closa.
A aquesta hora hi ha en marxa la presentació d'Íñigo Martínez com a jugador del Barça. Primer es farà la signatura privada del seu contracte a les oficines de la Ciutat Esportiva i després es farà la firma pública al terreny de joc, on s'hi faran les respectives fotos amb la samarreta, i cap a 1:15 s'espera que arrenqui la roda de premsa davant dels mitjans de comunicació. El basc de 32 anys arriba lliure al Barça després de no haver renovat amb l'Atlètic Club de Bilbao. I aquesta matinada el Barça de bàsquet ha fet oficial que fitxa per les properes 3 temporades el jugador de l'NBA, Billy Hernán Gómez. El Barça havia presentat una oferta pel jugador i el Real Madrid, que és qui té els drets de Billy Hernán Gómez a Europa, tenia fins aquesta passada matinada per igualar-la i endur-se'l, però finalment el club blanc no ho ha fet i el madrileny de 29 anys i 2 metres i 11 d'alçada jugarà de blaugrana fins al 2026, tot i que ell admet que és del Madrid. Ja va dir fa uns dies que el que vol és jugar i que li és igual a on.
Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, pero al final yo quiero jugar, quiero sentirme importante y quiero luchar por títulos, ¿no? Y veremos dónde es, pero no le cierro puertas a nada. No he ganado una Euroliga, es algo que lo tengo ahí y que quiero luchar por ella.
Billy va jugar al Real Madrid de bàsquet entre el 2012 i el 2016 abans de fer el salt a l'NBA amb una sessió de dues temporades al Sevilla entremig. Després se'n va anar als New York Knicks, va continuar el seu camí per l'NBA als Charlotte Hornets i els va acabar als Pelicans. Ara s'haurà d'esperar per veure si el Barça també fitxa el seu germà, Juancho Hernán Gómez, que fa uns anys que juga a l'NBA, però que es troba sense equip i el seu futur encara no està clar. I d'altra banda, la penya manté els drets per Kyle Guy a l'ACB després d'haver igualat l'oferta que va presentar el València per endur-se'l. I el davanter del Real Madrid, Vinícius, va assegurar davant la jutgessa d'instrucció de Palma de Mallorca que els aficionats rivals l'insulten perquè és negre. Això és el que va dir Vinícius a l'abril sobre els insults que va rebre a Somoix durant el partit del Mallorca-Madrid el passat dia 5 de febrer. Són declaracions a les quals ha tingut accés al diari El Mundo d'aquesta videoconferència.
¿Usted cree que esas expresiones se dirigen hacia usted porque usted es un jugador muy importante del equipo o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos.
Por los dos motivos.
Sí.
L'atacant del Real Madrid va afirmar que no renuncia a sol·licitar una indemnització per l'ocorregut al mateix temps, que va reprovar la conducta dels aficionats mallorquins.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i l'expert en cinema, Lorea Arrizabalaga. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
12 i 12 minuts. Carai, Olga Vallejo, sembla que estiguem ja de vacances, eh?
Estic sobre el camell.
Que sí?
Sí.
Fa molta calor, eh?
Bastant.
Més que, que sí. Ai, perquè reprenem el matí a Ràdio Estel i avui us volem parlar, perquè no us donin gat per llebre, d'aquests llocs de vacances. Depèn del que vulguis, també, eh? Perquè...
Clar, que tu et penses que et trobaràs una cosa i després I resulta després... que no és el millor lloc per allò. Per... Tot i que sempre t'havien dit que sí, però ara resulta que no.
Que no, que no. I qui ens ajuda a que no ens donin gat per llebre? Doncs la Irene Cívico, artista. Què tal, Irene?
Hola, bon dia.
M'encanta. I el Sergio Parra, escriptor. Com esteu?
Hola, què tal?
La nostra parella preferida aquí a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel. Hem començat amb aquest Lawrence d'Aràbia. Jo no sé per què això... Comencem per un mite classiquíssim, no? Que és aquest mite de el Sàhara, el desert, no?
Uh-huh.
Clar, qui vol començar?
El primer és que tu has de decidir on vols anar, no? A veure, aquest ve de gust, no? Què et demana el cos? I dius, em demana aigua, em demana gel...
Això.
Bueno, a l'estiu la gent no li demana... A mi em demana gel, a la gent no, eh? Jo sóc rara. Jo preferiria estar en un iglú ara mateix.
Però és possible que poca gent li demani desert.
Claro.
Bueno, la gent li agraden coses molt rares.
Clar, potser és més aventura,
va, a
veure, no?
Piràmides i coses així en verano.
És clar, Egipte, sí.
A vegades és que no pots triar quan fas vacances. Sí. Llavors, si és agost i estàs a 50 graus, doncs t'aguantes.
O potser la gent més nòrdica que digui, mira, és que jo ara... No,
em vull fondre.
Em vull fondre una mica, no, claro. Sergio?
Però la qüestió és que si us dijera que aunque odiéis el calor, podéis ir a un desierto y estar bien.
Això ho vull, m'interessa. Es posible.
Porque ¿qué es un desierto exactamente?
Claro.
La gente piensa que un desierto es un sitio donde hace calor, y no es verdad. Un desierto es donde un sitio donde llueve poco, menos de 200 mililitros al año.
Ah, d'aquí poc la península ibèrica.
Por ejemplo. También llamado secarral. Pues la Antártida es un desierto en ese sentido, porque llueve poquísimo y se está fresquito. Con lo cual, si queréis desierto y no queréis pasar calor, la Antàrtida es vuestro sitio. Y además es más grande.
¿Es más gran?
Más grande.
Clar, perquè el tema és que nosaltres, quan pensem, quin és el desert més gran de la planeta Terra? Doncs, bueno, potser per fama.
El que en sabem.
Ara veurem molt en aquesta secció de les vacances, que crec que moltes llocs d'aquests han fet una gran campanya de màrqueting. Però pensem que el Sàhara és el desert més gran del món. Uh-huh. I no ho és.
Que va. Estamos hablando de que tiene 9,2 millones de kilómetros cuadrados el Sàhara y la Antàrtida tiene 14 millones. Claro. Casi el doble de tamaño. Y es un desierto. Fons... Técnicamente es un desierto.
Aquesta és la paraula, tècnicamente. Perquè no, perquè és el que diu el Sergio, l'Antàrtida, nosaltres què pensem? A veure, jo penso en el pingo, ¿vale? Jo penso gel i m'imagino el pingo allà, però...
La colla clar, del pingo...
Però no deixa de ser un desert.
Clar, aquesta és bona. O sigui, ara quan ens plantegem en el desert de vacances direm... Però quin, no?
Això.
Quin dels dos, no?
Tu et deixes portar pel màrqueting, aquell del que tothom parla, o vols anar al desert?
Clar, clar.
Que és curiós, que jo no sabia que el terme que definia això de desert era la manca de pluja. Pensava que era la menys vida que altres llocs.
Bueno, en l'Antàrtida també mucha vida no hay, ¿eh?
Ja.
Doncs mira, una cosa que sabem, el primer mite, que perquè no ens donguin gat per llebre, però ara sí que passem a l'altre costat,
ara
no?
Seguim frescos.
Va, anem-hi. Va, que volem buscar el fred ara, directament. Sergio, cap a on hem d'anar?
Bueno, seguimos en la Antártida.
Sí.
Y la gente piensa, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver pingüinos, ¿no? Porque la Antártida es donde viven los pingüinos.
Tots, sí. Estan tots allà.
Sí. Happy Feet, en fin, todas las películas.
Sí, es el que estem sentint.
Exacto. Pero no es cierto. De hecho, los pingüinos viven en un montón de sitios, incluso en África. O sea, hay pingüinos...
¿En África?
Pingüins sí. De Madagascar. Jo només faig referències a dibuixos de
pel·lícules.
Gran referent.
Claro.
Però necessiten el fred, o no?
No. Hay pingüinos de muchas especies. Hay miles de tipos de pingüinos y cada uno tiene sus condiciones. En Sudáfrica, por ejemplo, en Namibia hay pingüinos. De hecho, los que sueles encontrar en la Antártida no son los más recomendables, porque son los pingüinos emperador, que bueno, están bien, son bonitos. Pero los Adelaida son... Adelia.
Sí.
Son... bonitos, pero muy malos.
Anava a dir, mala llet.
Ataquen.
A veure, és que jo crec que això és una tramita que tenim, no? Que a vegades veiem els animals tan monos, els veiem en fotos...
Sí, els pingüins, no?
No, i en general,
en general...
Clar, o sigui, penseu que jo de petita, que m'encantava... O sigui, m'encantava el koala.
Sí.
I perquè és boníssim, em segueix agradant, eh? Que és moníssim, però clar...
Cuenta, lo que hace el koala.
És que no volia dir.
Cuenta.
Què t'ha fet el koala?
No, a mi res, però clar, ja després ja em vaig començar a informar i dic, aquests no són pacífics, estan allà dormint, que és dir-lo de la caca, no?
Què va passar?
Cuéntalo.
No, perquè vull dir que no els agrada que els molestis, sí. I són molt d'agafar caquetes i tirar-te-les a la cara, pel que els deixis.
El koala?
Sí, se coge la caca de l'ano i te la tira.
No
ja està, ja ho he dit, però escolta, home, si ho fan, ho fan.
Claro.
Déu-n'hi-do, o sigui que són juganers, no?
Sí, claro. Sí. ¿Quieres llamar jugar a eso? Sí.
No,
per dir-ho d'alguna manera.
És com això, a vegades els pingüins, no?, que diem, ai, que monos, però clar, depèn.
Alerta.
Tampoc vagis allà a abraçar-t'hi.
Los Adelia, de hecho, son de las pocas especies del mundo, junto a los delfines y demás, sí. Que, bueno, hacen prisioneros, torturan, violan, en fin, todas las cosas más aberrantes del ser humano,
sí.
Las cometen los Adelia. O sea, que cuidado con los pingüinos.
¿Els Adelia sí. Contra els Adelia? O sigui, entre ells mateixos, sí. Altres espècies de pingüins?
Entre ellos, entre
ellos. Madre mía, Sergio.
¿Y on dius que estan?
Esto es en la Antártida.
Per no anar-hi.
No voy.
Perfecte. ¿Qué, continuem amb la ruta o no?
Venga.
Va, anem-hi. Suposo, dedueixo, que fem cap a Itàlia, no? Mm-hmm. Amb aquesta música que
aquesta
ens ambienta...
Aquesta és una gran campanya de màrqueting, eh?
Sí.
De la Torre de Pisa. Sí, perquè quan pensem... Bueno, evidentment, la Torre de Pisa és, et diria, un dels símbols així més... Ja no d'Itàlia, sinó et diria com
del
imatges
món,
icòniques,
sí,
no?
Sí. Diries la Torre Eiffel, la Sagrada Família, la Torre de Pisa...
Fer-te la foto així com aguantant la torre...
De la llibertat...
Multa per a tot aquell que suba esa foto en Instagram.
De què?
La multa i que...
Aguantant la Torre de Pisa.
Horrible.
Però no és la torre, no és l'estructura més inclinada del món.
No, és el típico que...
Ah, però un moment, em dieu que no és la més inclinada, però tampoc és l'única, entenc.
No, ah, no, clar, clar. No.
Está lleno.
Res és únic en aquest món, ni nosaltres.
Jo te diré que tècnicament totes estan inclinades, perquè rectes, rectes...
Cap.
Però, claro, la que tiene el récord Guinness de la torre más inclinada del mundo está en Alemania.
Ah, no es la de Pisa.
No es la de Pisa. Es la torre de Surhusen, que está en la iglesia de Surhusen del siglo XV. Y fijaos que tiene 5,19 grados de inclinación frente a los 3,97 grados de la Torre de Pisa.
Quina barbaritat, perquè la Torre de Pisa, quan la puges i la baixes, allò és un mareig.
Has pujat?
Sí, que no pares d'agafar de les parets. És horrorós.
Pues esta ni la sube, està tan inclinada que està en el suelo ja.
Perdoneu, que nosaltres estem ara a la Torre de Pisa, però el que està passant aquí al carrer Comtes de Batlló, sí, sí, que sabeu que estàvem parlant just de fa una estoneta amb la plataforma Stop Tanatori, l'acte havia de ser una mobilització just aquí al davant. De fet, ells tenien previst al darrere. Segueixen, però diria que pel que estem veient és que els veïns han irromput dins del tanatori. Vull dir, Olga, tu no sé si tens la visió més clara que nosaltres. Ho estan intentant, no? Ho estan intentant entrar.
Crec que
nosaltres
ho estan intentant. Jo no veig que hi hagi gent a dins, però clar.
Però han intentat almenys aproximar-se a la porta. Estan a la porta d'aquest tanatori de Sants, que com ja sabeu, avui mateix és la inauguració, que comenci a treballar. De moment encara es desconeix quan serà. Estarem pendents de tot el que passa. Sí, ara tornem a la Torre de Pisa. A veure, què us sembla? Has vist quin canvi de registre, tu?
Canvi. Encara es pot pujar, això? Llavors, a la torre. Jo és que no he pujat perquè em fa cosa que em passi això que tu dius.
L'any passat es podia pujar.
Vale, doncs encara.
Aquesta la foto? Confiesa.
Aquesta de... Sí. Em va semblar molt difícil. O sigui, vaig desistir.
Era complicat.
Perquè et passa gent per darrere...
És que després, que aquestes fotos quedin bé, no és fàcil, eh? Sí,
sí. O sigui, no la tinc, vaja, no la tinc.
Però bueno, para que veáis que esto de la inclinación es una cosa bastante común, incluso el Big Ben de Londres, la famosa Torre del Reloj, está inclinada también.
També, eh? O sigui, també
sí,
està...
Muy poquito.
Jo això no l'aprecio.
No se ve a simple vista, sí, però està inclinada. Concretament 0,26 grados.
Ah, molt poc. 0,26. Bueno, has dit que 3, no?, la de Pisa, que és aquí com el referent que tenim.
Això és.
Clar, perquè aquesta inclinació, no?, per fer la foto.
I que és curiós que depèn d'on facis la foto sembla o que està recta o que està més torta encara.
Sí, sí.
Jo tinc un quadre, tenim un quadre a casa molt bonic.
Ah, sí?
De la Torre de Pisa?
La mare del Tano.
Però que l'heu pintat?
No, 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 a veure, és que realment jo sóc una persona molt curiosa, sí, deixem-ho així. I vaig trobar una foto antiga de la Torre de Pisa, molt antiga, sí, en blanc i negre, i llavors el que vaig fer és posar la foto recta, i llavors diguéssim que el pas per tu està inclinat. És molt maco, eh? Això us ensenyaria, però a la ràdio no es ve.
Però et creiem. Va, que encara tenim temps. Ui, quina feinada avui de llocs de vacances.
No, i estructures tortes.
També. Doncs va, anem a passar una mica més de calor, jo crec. Ens situem a 1:15. Estem amb el Sergio Parra i la Irene Cívico amb aquests llocs de vacances, Olga, que volies dir.
Que em pensava que anaves a dir estem a Hawaii, i dic sí.
Ah, bueno,
però clar, sense aquesta sintonia de Hawaii 5-0.
Ja sabeu que estem amb l'ull posat aquí al darrere amb tot el que està passant amb la plataforma Stop Tanatori, el Tanatori de Sants, que avui doncs inaugura les portes, no?, que es posi en funcionament, i tot el que passi doncs estarem molt pendents, sobretot des dels serveis informatius d'aquesta casa. De moment estan a la porta, però no, sí, no han entrat. Nois, ara sí, situem a Hawaii, i a Hawaii, a veure...
Clar, diguéssim que la platja ve a ser, en general, el destí més...
Desitjat,
no? Per mi no, per així d'estiu, però en general... Doncs la platja, llavors, quan t'imagines la platja... Hi ha gustos per tot, això abans que res. Hi ha gent que li agrada la sorra més gruixuda... Però quan pensem en una platja idíl·lica, doncs penses això, en sorra fina, sorra blanca...
No?
I llavors, clar, i sobretot quan pensem paradís, Hawaii...
Sí.
però Hawaii no és un lloc de sorres blanques, en comptes del que podem pensar.
Llegas allí, te pegas un susto. I dice, ¿dónde está? O sea, ¿hay arena blanca alguna?
L'han tret d'aquí. Ahora está el Hawaii, que m'he imaginat sempre.
Pero hay muchas playas con arenas de color negro, verde...
¿Negro?
Rojo.
Perquè, clar, és que Hawaii també és una terra volcànica.
Clar.
És un Lanzarote. És el Lanzarote americà.
És de les Canàries, no?, d'aquí.
Però és molt fort, perquè fa res s'han anat uns amics meus, i clar, està a 12... O sigui, teníem 12 hores de diferència horària.
Uau.
I clar, era una bogeria parlar, perquè quedem a les 10, dic, bueno,
a les 10, sí.
A les 10 dels dos, però clar, era una cosa pertorbadora. Estava mirant una llista com de les platges de sorra blanca més maques del món, i la primera em sortia Formentera. O sigui que potser no. Si busquem això,
sí,
potser no hem d'anar tan lluny, de 12 hores d'uso horario. Mm. Em sortia number one, ses illetes, crec.
Mm. Però, o sigui, una sorra negra, d'acord, perquè és una illa volcànica, però verda...
Sí, bueno, en el fondo es cuestión de qué tipo de minerales son más presentes en esa roca volcánica. En este caso, si es verde, pues hay mucho olivino, que se llama, ¿no?, que se forma a partir de la lava. O puede ser de roja, que entonces se forma a partir del hierro. Si hay mucho hierro, es de color rojo.
Mira.
Entonces imagínate que te vas a la isla de Maui, que eso suena súper paradisíaco,
sí,
y llegas allí y toda la arena es de color roja. Y dice, ¿visto?
¿Y esa por qué? Claro. Me ha fet molta gràcia el nom de la platja verda de sí. Hawaii, ¿no? Papokelea.
Sí, yo no soy capaz de leer esto.
yo tampoco, ¿eh? No, Irene, ¿tú cómo dirías? ¿Cómo dirías aquesta platja?
Bueno, yo llamo un mojito y digo lo que vulguis.
Yo creo que por eso te colocan ya al collaret de flors.
Irene es políglota cuando bebe.
Jo parlo de tots els idiomes.
Tu parles de tots els idiomes, un cop allà. Doncs mira, això ja... No ens donaran gat per llibres, si en el cas que anem a Hawaii, Olga...
Direm, això ja ho sabíem.
Això ja ho sabíem, ens ho explicar el Sergio i la Irene. I acabem el recorregut ara, no sé si... Quina temperatura. Podríeu estar vosaltres a l'últim destí o no?
No.
No?
Mira... És que és una cosa... És culpa d'ella. Ah. No. El Sergio i jo portem junts molts anys, com tothom sap, tota Catalunya, i cada any fem com unes llistes de on anem aquest any. I hi ha un lloc que sempre surt, que és fer bé la costa est dels Estats Units, que inclouria això, aquest punt següent, inclouria les catarates del Niàgara, i sempre trobem una excusa per no anar-hi, amb la qual cosa pot ser que un dia em mori i hagi d'anar aquí al tanatori d'aquí al costat,
i encara no hagis estat als Niagara Falls.
Perquè, clar, tornem amb el gran màrqueting. Jo crec que la gent que gestiona les cataratas del Niàgara ha fet una gran estratègia. Quan tu penses cataratas, Niàgara. Però no són les més grans, no són les més capdaloses, no són... Són res.
Però tenen una pel·lícula on sonava aquesta cançó.
Would you mind playing this?
Yeah, sure thing, lady. Kiss.
Kiss me. You kiss me.
Ja m'hi veig allà, eh?
A més, aquest sí que em faria il·lusió. Està a la meva llista, a la que no vaig. Veus? Però, perquè no són les més altes, no són les més capdaloses, però sí, sí, són les més visitades del món.
Sí.
En realitat, o sigui, han fet una gran estratègia.
Perquè hi ha moltíssima gent que va a Nova York, clar, i tampoc està tan lluny.
No està lluny, està una excursió. Mm. Pots entrar també per Canadà, vull dir, pots fer diverses... A veure, són boniques igual i són impressionants igual.
Però fijaos que delante, en quanta altura almenys... Hay 500 cascadas en el mundo, 500 más altas que las Niagara Falls.
¿En serio?
O sea, son muchas.
Claro, pues, y aquesta fama, ¿no?
Posiblemente por la película, ¿no? Aquesta película que están...
No, a lo mejor no es muy alta, pero tiene mucha caudal de agua. Pues tampoco. O sea, la que tiene más caudal de agua, pero además con gran diferencia, es las cataratas del Kone en Laos. O sea que ni las más altas ni las más caudalosas. No tienen nada.
Las más altas está Venezuela, ¿eh? Es el Salto del Ángel. Aquest sí que potser en sona més.
Dap, un altre referent de dibuixos animats.
Al final tot està dit.
Pero fíjate que las Niagara Falls tienen 51 metros de altura y las del Ángel tienen 979 metros.
Wow.
O sea, no es que un poquito más.
Es que gairebé el doble.
Però és curiós que quan vas a... Jo només he vist unes catarates i quan les vas a veure, tothom et diu, aquestes són les més... Tothom tira,
no? Clar, home, clar. Que has de fer una mica de màrqueting.
Del que pot presumir, si no. Les catarates del Niagara són els que surten... Ara posaré la bota, ja veuràs, però jo a mi sempre se m'ha quedat marcadíssim Superman, la pel·li Superman, la primera. La teniu al cap o no?
Sí.
Són les catarates del Niagara? La primera escena que surt de totes, que estan...
Ai! Quizás sí, eh? Es que dudo entre esta y la que está en Las Vegas, ¿sabes? El dique aquel. Era una catarata...
Ah, bueno, pero eso es la presa de Hoover.
La presa de Hoover.
¿Es la presa de Hoover?
No, no sé, ¿era una catarata de agua o era, ostres, era una presa?
Era una catarata, i t'ho juro que ara hem de comprovar la pel·lícula, que era el primer Superman. Sí. Bueno, mira, que també el cinema, diguéssim, tota aquesta fama, no? Que ha fet guanyar, diguéssim, aquests destins, no? Que després són aquests mites.
I que tu et sents... dos catarates del Niagara.
Ah, mira.
Doncs escolta, és que em venia al cap, saps?
Va ser que la presa Hoover fos en otro día, eso no lo sé.
Bueno, en tot cas, aquests són els principals mites, no?, que hem intentat desmitificar, i és això, que no us donin gat per llebre. Vosaltres teniu ja pensades les vacances o no?
Bueno, aquest any s'està portant molt malament, molt malament.
Ara ho veig un debat, jo, aquí.
Les catarates del Niagara estan tatxades.
Jo crec que això un altre any arrossegant. Mira,
no, mira,
ojalá veiéssiu la cara,
Que tengo set.
La bo veiéssiu aquesta cara.
Però escolta, fareu vacances, això sí,
sí,
no?
Sí, home, sí.
Ja les teniu a tocar, però...
A l'agost, nosaltres sempre a l'agost.
A l'agost, sí, això és un altre tema, de debat. Quan s'han de fer les vacances?
A veure, això
com pots fer-les?
Això t'anava a dir.
Però si poguessis triar, saps?
A veure, jo crec que si la gent pogués triar, aniries quan no van els altres, no?
Aquesta és una teoria.
Mira, nosaltres sabeu que jo em vaig haver de passar un mes a Japó treballant, que com feia un fred de caldeu, vam estar molt, molt bé a nivell de turistes, no n'hi havia gaires. Ara no es pot ni caminar. Clar, doncs...
Potser a l'hivern és el moment d'anar cap a l'hemisferi sud.
Clar, jo sempre ho he pensat a Austràlia, Argentina... El que passa és que, bueno, després trigues moltes hores volant. Clar, evidentment hi ha moltes coses.
T'ha de compensar, exacte,
clar,
no?
T'ha de compensar. Jo ja sóc una marquesa, sóc vella, a mi no em posis en un avió 48 hores...
A no ser que sigui per anar a les Niagara Falls.
A veure, jo vull anar. O sigui, algun dia anirem. No sé com arribaré, però anirem.
A tu, Sergio, què? És igual, hores de vol...
Jo estic bien sempre, jo...
Sí. ¿Ahí dónde vamos? A ver, cuenta.
A ver los pingüinos a Delia.
Uy, no. Que són els dolents, tu.
Que jo no em baixo, no.
O koalas o pingüinos. No, d'ahí no me sacas.
Cuidado.
Nois, moltíssimes gràcies, de bo, per aquesta temporada, per haver-nos ajudat i haver compartit, no?, aquests moments tan màgics amb la Irene Civico i el Sergio Parra. Cuideu-vos molt i bones vacances.
Igualment, moltes gràcies per tot. Ens ho hem passat molt bé. Cada dia que venim és una diversió i riure.
Doncs que vagi molt bé. De debò, una abraçada ben forta als dos.
Salut.
Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste.
de Caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel. Vine al Tibidabo.
Hi ha dies que no ho recordàvem, ja sabeu que està en actiu el sorteig des de les nostres xarxes socials, des del Matí Estel, aquestes entrades que no ho diem prou.
És que és un regalàs.
A veure, són quatre entrades, que crec que són dos packs de quatre entrades.
Dos packs de quatre.
És que això és una barbaritat.
I és el pla perfecte ara a l'estiu.
Home, si tu vols passar bé, diversió, aventura, amb família, amb amics, amb qui tu vulguis, i Radio Estel t'ho posa en safata. Què hem de fer als oients?
Doncs mira, aquesta setmana heu d'entrar al nostre compte de Twitter, al Matí Estel. Ja veureu que la publicació del Tibidabo és el nostre mur, i l'únic que heu de fer és això, seguir-nos, seguir el nostre compte i fer retweet d'aquest post on anunciem doncs, aquest fantàstic sorteig que ara, Mercè, tu deies, són dos packs de quatre entrades que hi podeu anar doncs, amb qui vulgueu, amb els vostres amics, amb la vostra família, amb els companys de feina, ara que també segurament esteu gaudint dels últims dies de feina abans de marxar de vacances, doncs mira, el pla perfecte doncs, per rematar la temporada. Recordem, l'únic que heu de fer és entrar al nostre compte de Twitter, fer retweet i seguir doncs, això, el nostre perfil, i aquestes entrades poden ser vostres. Per cert, els noms dels guanyadors els anunciarem demà divendres als vols de les 12 del migdia, per tant, encara sou a temps. És senzillíssim i jo crec, Mercè, que el regal s'ho mereix. No sé quina és la teva atracció preferida del tipus. A tu t'agradava molt aquella calcomania, no?, que et posaven i que anaves a la font de l'entrada i t'havies de posar així amb una miqueta d'aigua perquè et quedés gravada.
Tinc tantes ganes d'anar al Tibidabo, tantes ganes, que a veure si la setmana que ve fem alguna cosa. Perquè jo ja fa molt de temps que no vaig al Tibidabo i és com el parc d'atraccions que és nostre, no? Que te'l sents molt nostre. I clar, tinc ganes de redescobrir totes les aventures que ens estan preparant, perquè jo diria que, bueno, de fet, en aquest programa n'hem parlat bastantes, de noves atraccions.
I tant.
I mira, pujar dalt a la muntanya, no? Tens unes altres perspectives.
Home, i un altre aire, perquè allà hi corre airet, allà dalt de la muntanya.
Vinga, ja sabeu que si us voleu fer amb aquests dos packs, que en tenim dos cada setmana, dos packs de quatre entrades cadascú, per tant, tens quatre persones amb qui anar, pots entrar als nostres comptes. Aquesta setmana, Twitter, al Matí Estel, si és que encara no ens segueixes, i entraràs en aquest sorteig, com deia la Harke, que demà direm el nom de les persones guanyadores. No marxis gaire lluny,
no,
Harke, que ara necessitaré d'aquí res. Però tot seguit, ja sabeu que ara ja passen uns minuts de dos quarts d'una, anem a parlar amb el doctor Valverde.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Passen ja, com dèiem, uns minuts de dos quarts d'una. Ara és el moment de contactar amb el doctor Jacinto Valverde, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid. Doctor Valverde, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien,
¿no?
Sin novedad.
Que eso ya es mucho, sobreviviendo a estas temperaturas, que ya bajan, doctor, creo, un poquito, ¿nos dan un poquito de tregua o no?
¿Tú te lo crees?
No.
Yo tampoco.
Bueno, claro, usted tampoco. Bueno, pues nada, pues ya somos dos. En todo caso...
Hombre, dice, se va a ir la ola de calor. Qué graciosos son. ¿Por qué? Porque han bajado ya de 40 a 38 y de 25 a 23. Vale, sí, bueno, teóricamente ya no es hora de calor, pero ¿que estamos pasando el mismo calor? Pues sí, la verdad que sí.
Ya. Ay, en fin, doctor. Bueno, vamos a dar buenos consejos a nuestros oyentes. Sobre todo, recordem que si teniu qualsevol dubte mèdic, 663-9930-62.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-9930-62. 663-99-30-62.
Y ahora decíamos, hablábamos al doctor Valverde justamente de estas altas temperaturas. Leíamos hoy, doctor, que obligan a los empresarios a adaptar sus negocios por el bien de sus empleados. De hecho, claro, es que estamos hablando de temperaturas que se han disparado de los 40 grados esta semana en ciudades españolas que están envueltas en esta ola de calor, por el que la Agencia Estatal de Meteorología ha declarado el nivel de alerta hasta mediados de semana. O sea, que ya a ver si nos dan un poquito de tregua, como decíamos ahora. En todo caso, claro, los grados también están marcando el ámbito laboral gracias a esta normativa vigente que en prevención de riesgos laborales, tanto en la porque hace respecto a las administraciones públicas como también en las empresas que han tenido que adaptarse a estas circunstancias, que, si me lo permite, ya tardaban, ¿no? Todos esos trabajos al aire libre que tienen que estar sometidos a altas, altas temperaturas, ¿no? A bajo sol.
Hombre, afortunadamente que está regularizado.
Claro.
Porque, bueno, es que el otro día dieron el dato de la cantidad de gente que en España había muerto en el 2022 por golpe de calor, y en Europa solo superado por Italia. Somos el segundo país en Europa donde más gente muere por golpe de calor. O sea, ni Portugal, ni Grecia, ni Turquía, no. Italia y luego España. Y este año ya llevamos unos fallecimientos por golpe de calor muy parecidos a los que a los del año pasado. Afortunadamente que está regularizado este tema, pero yo no sé hasta qué punto todo el mundo hace caso a esta legislación, ¿no? Porque si no, esto no ocurriría, lógicamente, ¿sabes?
No, totalmente. Claro, ¿cuántas veces hemos hablado, ¿no?, desde aquí, cómo se puede sobrellevar, sobre todo estas temperaturas y todos esos trabajadores que como usted decía, no creo que todo el mundo se haya adaptado, ¿no?, a esta normativa. ¿Cómo podemos ayudarlos, ¿no?, a sobrellevar estas temperaturas?
Hombre, lo primero, evitar la exposición al aire libre,
claro,
en estas horas de máxima incidencia de temperatura. Eso es importantísimo, porque si no, difícilmente puedes evitarlo. Si no te queda más remedio, pues porque tengas que salir a la calle, porque tengas que hacer un aviso urgente o cualquier situación de extrema urgencia, bien hidratado, bebiendo agua continuamente, por supuesto intentando ir por las zonas donde haya sombra y siempre con la cabeza protegida. Me da igual que sea un pañuelo, que sea un sombrero, que sea una gorra, cualquier cosa que te proteja la cabeza de los rayos solares. Y en cuanto puedas y hagas solucionado el problema, vuelve otra vez a estar en un sitio cubierto y lo más fresco posible.
Bueno, pues vamos a tenir en compte moltíssim aquestes bones recomanacions que ens fa el doctor Valverde. Si tens pregunta, va, afanya't, que fins a l'hora en punt estarem en tu resolvent tots doncs, els dubtes. Ho farà el doctor Valverde, 663-99-30-62.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Claro, fíjese, María del Prat del Llobregat comenta que su pareja trabaja en la construcción y que el calor es algo insoportable, obviamente lo que hemos dicho según las horas del día, pero para que se le pase, sobre todo le está viendo estos días que tiene pocas ganas y el ánimo de sentirse pues con esa vitalidad que ahora no tiene, ¿no? Que está como desfallido, comenta. ¿Qué podría tomarse para ayudarle?
Bueno, yo le recomendaría una hidratación correcta, eso es muy importante, estar bien hidratado, y a esa hidratación yo le añadiría pues una serie de complementación que tiene también Marnis para ayudar un poquito más a esa hidratación, utilizando un complemento alimenticio que se llama Premium Creatine.
Premium Creatine.
Correcto. Uh-huh. Es un frasco que viene en polvo,
¿sí?
Y que la manera de mezclarlo con el agua es un cacito que trae, pues medio cacito hasta la línea que viene señalada, pues mezclarlo con medio litro de agua y esa mezcla beberla a lo largo de todo el día. Eso te va a dar más energía, aparte de la hidratación, porque incorporamos creatinina, ¿sí? Incorporamos que es una sustancia igual que la maltodextrina, que te va a dar cierta energía para el día a día, ¿no? Pues se llama Premium Creatine. Medio casito disuelto en medio litro de agua, y claro, como hay que beber al día litro y medio, 2 litros, pues cada vez que hagas que se te acabe esa mezcla, volverla a rehacer e ir tomando ese agua con la mezcla de Premium Creatine.
Vale, pues mira, de Marnis, buen consejo, buena idea, doctor. Vamos a compartir también con usted, a ver, que ahora se me ha cerrado, es que son cosas del directo, espere, que se me ha cerrado ahora el WhatsApp. Va, que el torno a obrir. Al Carlos desde Tarragona dice, le escribo porque con el calor se me hinchan mucho las piernas y sufro muchísimo por el dolor. ¿Qué me podría recomendar, doctor Valverde?
Bueno, aquí ese problema es por la mala circulación venosa de retorno, ¿vale? Que a lo mejor en invierno con las temperaturas bajas no tienes ningún problema. Cuando aumentan las temperaturas, y más ahora que la temperatura es enormemente elevada, se dilata un poquito más la vena y hay mayor remanso y se produce ese problema de aumento de volumen por retención de líquidos, ¿no? Yo le recomendaría tomar un complemento alimenticio, para mí, bueno, pues que tiene un fantástico efecto sobre nuestra circulación venosa de retorno,
vale,
porque incorporamos el arándano azul, incorporamos la vitamina C, riboflavina, zinc, taurina, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se llama Circuven Plus.
Circuven Plus.
Circuven Plus viene en viales, y ahora en verano yo recomendaría tomar un vial de Circuven Plus por la mañana y otro por la noche.
Vale, por la mañana y por la noche, cuando están estas temperaturas, ¿no? Que ya vemos que son altísimas y que empezamos a padecer, ¿no? Estos síntomas, como comentaba, ¿no? Este oyente.
Exactamente. Para todo, o que empieces a tener, que a lo mejor no tienes que esperar a que las piernas hinchadas, sino que ya empieces a notarlas mucho más pesadas, tienes calambres por la noche en la cama, llegas y ya a lo mejor ese tobillo que antes por la mañana se te nota el maleolo, llegas a casa y ya se te nota menos, ya no es una hinchazón muy gorda, pues cuando empiezas a tener ese problema, Circuven Plus, desayuno, cena.
Bueno, Alicia, de Girona. Buenos días, doctor Valverde. Llegando las vacaciones, son muy duros para mí. A ver, entiendo que dice que... porque tiene que arreglar las vacaciones, Alicia. Dice, sobre todo por el ajetreo diario, la faena estos días, el hogar, los niños. Esto me produce, la verdad es que, por un lado, descanse menos y, por otro lado, falta de concentración. ¿Qué me recomendaría a nivel natural?
Bueno, para mejorar un poquito el tema del descanso, ¿vale? Bueno, tenemos un magnífico complemento alimenticio que incorpora la melatonina, que es el Melatobit,
¿vale? Melatobit. Uh-huh.
Exacto, Melatobit. Pues tomar 1 o 2 cápsulas media hora antes de irse a la cama a dormir. Uh-huh. Para mejorar un poco su estado de concentración y de memoria, porque también esto puede hacer que con el calor y el ajetreo...
Sí, puede ser que se intensifique,
el calor,
¿no?
El calor... El otro día leí yo un artículo que me dejó un poco impresionado.
¿Cuál?
Y es que la equivalencia que tenía la temperatura con la concentración. Y decían que por encima de una temperatura alta de 35 a 39 equivaldría a haber tenido, me parece que era 0,7... de alcoholemia en sangre, y que ahí, conforme iba subiendo los grados, iba aumentando esa capacidad de falta de concentración por el calor, como si hubieras bebido alcohol.
Sí.
Y me quedé sorprendido, dije, joder, no sabía yo que el calor excesivo podía afectar a nuestra concentración. Y mira, esta pregunta de esta chica me ha venido...
Le ha recordado, ¿no?
Me ha recordado ese artículo que leí, que me sorprendió, la equivalencia de las altas temperaturas con la concentración, como si lo equiparaban a la ingesta de alcohol, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
¿sí
es verdad?
Es curioso.
Que las altas temperaturas, sí, sí, sí. Sobre todo cuando te metes en el coche, uh-huh, y el coche está muy caliente hasta que se enfría, pues las capacidades de concentración bajan mucho. Bueno, que no me enrollo demasiado.
No, pero y es importante lo que usted dice, justamente. No, es importante, nos aporta valor porque fíjese lo que usted ha dicho ahora, ¿no? En el coche, sí, mismo. Claro, entras en el coche y, bueno, es una sauna. Y ahí es importante, claro, estar concentrados, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ser conscientes, eso, claro.
Sí. Pasa que hoy día el coche tiene aire acondicionado.
Sí, a ver, pocos coches. Bueno, sí, alguno habrá, ya, pero en general esto lo tendríamos resuelto.
Entonces, pero bueno, pues eso, esperar a que el coche se enfríe para ya ponernos en circulación, porque es verdad que el calor es excesivo disminuye muchísimo la concentración.
Uh-huh.
Especialmente para esa gente. Ya le habíamos recomendado el Melatovit para descansar
mejor. Para que descanse mejor. Y tema concentración, a ver.
Pues mira, un complemento que lleva complejo vitamínico B, uh-huh, lleva colina, fosfatidilcerina, zinc, cromo y selenio, entre otras cosas, ¿vale? ¿Vale? Y tiene un nombre muy cinéfilo, Memory Plus.
Memory Plus.
Uh-huh. ¿Sí? Venga, Memory Plus.
Es que tiene como, sí, es como poético, ¿no? Me gusta. No, y aparte es fácil de que te venga a la cabeza, justamente. Memory Plus, es que lo tiene Memory todo. Plus. Vale, Memory Plus.
Son capsulitas, bueno, pues entre una a tres cápsulas,
sí,
haciéndolas coincidir con las comidas, uh-huh, podemos tomar, vamos viendo la necesidad que tenemos. De una a tres cápsulas al día, haciéndolas coincidir con las comidas, de Memory Plus.
Memory Plus de Marnis. Va, que tenemos, bueno, nada, tres mensajes, a ver si los podemos hacer los tres.
Venga.
Y le dejamos irse de fin de semana, doctor.
Si me queréis irse.
Qué mítica frase, como decía la más grande, ¿no? Ay, va, doctor, que me gustaría, bueno, yo no, el oyente, me gustaría comprarme uno de los aceites, bueno, yo también, uno de los aceites Marnis, pero me gustaría saber cuál es el más ligero para que la piel no me quede pegajosa, comenta este oyente. ¿Cuál me recomienda?
No lo sé, porque son tantísimos que no los he probado todos. La verdad, lo que pasa que para... aquí yo lo recomiendo dependiendo de para lo que lo quiera el oyente.
Ya, ¿sí? Aquí tendría que concretar un poco, pues, este oyente.
Claro, los hay revitalizantes, regeneradores, hidratantes, calmantes, tonificantes... Madre mía, le puedo dar un máster de aceites.
Sí, sí. Bueno, que entre en marnis.com y ahí verá, o que vaya al herbolario o la parafarmacia.
Uh-huh. Marnis tiene... una gama...
Que tiene una barbaridad, ¿eh?
De aceites, sí, cosméticos,
sí,
muchísimos.
Sí.
Entonces, es adecuar cada uno dependiendo de los componentes que tenga a la piel de cada persona, ¿no? O el efecto que quieres tener con ese aceite, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes, sobre todo a esta oyente, si nos quiere volver a enviar un mensaje para que nos concrete,
sí,
más, ¿no? La utilidad, pero sobre todo entendemos que no sea pegajoso. Y si le parece, estamos a tiempo aún, sí. Es Juan, de 55 años. Desde hace unas semanas que estoy yendo al gimnasio y quiero saber si desde Marnis tiene algún producto natural para reforzar mi musculatura. Muchísimas gracias por resolver siempre nuestras dudas.
Pues podemos intentarlo, sí, sí, sí. Marnis tiene para todo, no te preocupes. Mira, le voy a recomendar un complemento alimenticio que es específico un poco para el músculo, que se llama RX Muscle Force.
A ver, ¿lo puede volver a repetir?
RX Muscle, como si fuera músculo.
Sí, Muscle Force. Vale.
Correcto.
Uh-huh.
¿Vale?
El RX.
El RX, correcto.
Vale.
El RX. Igual, tienes que... es en polvo.
Vale.
Tienes que utilizar la mitad del cacito,
uh-huh,
disolverlo en medio litro de agua,
uh-huh,
y tomar esto durante el tiempo que estés haciendo el ejercicio.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya sé que le he pedido, creo, le voy a hacer dos más rapidísimos, si le parece, antes de irnos.
Venga.
Lucía, de Cornellà de Llobregat, que tiene colesterol, pero depende cómo se le dispara más, se encuentra bastante mal. ¿Qué podría tomarse para regularlo? Que sabe que algún día usted le ha comentado algún complemento.
Bueno, pues para utilizar, para complementar el colesterol, sí, yo, hay un complemento que tiene Marnis que incorpora una serie de sustancias específicas como es la levadura de arroz rojo, el cardo mariano, la pimienta negra, bueno, y otra serie más, la coenzima Q10, etcétera, y que se llama LipoHelp.
LipoHelp.
LipoHelp. Uh-huh. Vienen capsulitas y hay que tomar una cápsula en la cena.
Vale, LipoHelp, una cápsula en la cena.
Correcto.
De acuerdo, para regular los niveles de colesterol, que puede ser totalmente compatible con la medicación que se tome esta oyente, sí, sí. A nivel convencional.
Totalmente compatible.
Uh-huh. Uh-huh. Y la Beatriu, que nos comenta que estos días pues va un poco suelta para ir al lavabo y le gustaría saber si existe algún complemento natural para frenar esta situación.
Eso en principio yo recomiendo hacerlo con dieta, principalmente, y ver si has tomado alguna cosa que te haya podido ser la causa de que te haya producido este problema de diarrea. Mm. Una diarrea, si no se sabe a qué es debido, no se debe de cortar nunca.
Vale. Uh-huh. O sea que en principio, si podemos, ¿no? No la debemos cortar, doctor.
No. Hasta que no sepamos a qué es debido...
El por qué.
No se debe de... Porque eso es un mecanismo, como si dijéramos, de defensa.
De defensa.
O, claro, para eliminar los productos que hayas tenido, te hayan provocado esa toxicidad. Uh-huh. Todo lo más que le recomendaría sería algún complemento que utiliza una serie de fermentos lácticos y fibra vegetal para regularizar un poquito el ritmo intestinal, porque esto no va a camuflar ningún proceso infeccioso que llegues a tener, ¿vale? Y que es el Redutrim Pro.
Redutrim Pro, fantástico.
¿Vale? Tomar dos capsulitas por la mañana y otras dos por la noche. Estos son una serie de simbióticos y probióticos y fermentos lácticos para mejorar un poquito el tránsito intestinal. Pero si esa diarrea se prolonga varios días en el tiempo, tienes que consultarlo con tu médico, ¿vale? Uh-huh.
Fantástico, doctor. Pues muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer. Le espero el lunes ya, ¿eh?
Bueno, por supuesto, claro.
Venga, sí. Venga, escuchamos. Buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Vinga, doncs ja sabeu que els productes que ens recomana el doctor Valverde el trobareu a herbolaris per a farmàcies i farmàcies de tot Catalunya o entreu a marnis.com.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Va, que en 3 minuts ens situem al punt de la 1, ens posarem al dia amb els principals titulars de l'actualitat. Ja sabeu que des de primera hora del matí us anem anat informant. De fet, hem dedicat avui l'altre punt de vista a parlar del tanatori de Sants que s'ha inaugurat justament aquest matí. I a les portes d'aquest tanatori, doncs, encara a aquesta hora, hi podem veure gairebé, podríem dir gairebé un centenar de persones, a molt estirar, que encara estan concentrats davant de la porta, al carrer Comtes de Belloc. Ara els companys informatius ens ampliaran tot el que ha passat. Sabem que s'ha llegit un manifest i que els veïns de Sants encara estan concentrats davant del tanatori de Sants. Tot seguit ens amplia aquesta notícia els companys, com dèiem, d'informatius. Però ara sí, Jarque, per cert, que estem veient la pancarta que forma part, diguéssim, d'aquesta concentració amb el lema especuladors fora del barri, que podem veure des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Cel. Ara canviem deixem els companys informatius que ens ho expliquin millor en el punt de la una, però necessitem saber el segon ultrasó.
Doncs mira, recordem que avui
És el Dia Mundial de la Patata Fregida, de la Pommes Frites, un descobriment que a molts els hi alegra el dia, que per cert es va inventar a Bèlgica. De fet, va ser el segle XVII, quan els belgues doncs, les van començar a cuinar per substituir el peix fregit, que era un dels seus aliments bàsics, quan els rius es congelaven. Per tant, no tenien peix, doncs fregien patates. Avui us preguntem quina salsa doncs és una de les més populars per acompanyar aquestes patates. Esteu contestant algun salsa brava. No és la salsa brava.
Salsa brava.
No és salsa brava, no. És una altra, té un color com més, sí, com més, més apagadot. Va, aquest és el segon ultrasó. Un anunci clàssic, que molts també... És allò que tenim gravat a la memòria, sí. I no sabem ben bé encara com. Ja sabeu, doncs, si ja heu caigut en quina salsa es tracta, potser és alguna de les salses de les vostres salses preferides, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62. Si ho preferiu, també un correu electrònic al mati@radioestel.cat. Ja sabeu que en joc aquesta fantàstica cistella Capravo, versió estiu, que pot ser vostra divendres, que fem el sorteig.
Vinga, doncs demà sabrem la persona guanyadora de la cistella Capravo. Ja estava saludant, però estava veient que ja acaba d'arribar la Mercè Arànega. Ja sabeu que la podreu veure fins al 13 d'agost en el marc del Festival del Grec a la Villarroel, amb aquestes instruccions per fer-se feixista. D'aquí res, parlem amb ella. De fet, l'hem convidat a que s'assegui a la nostra chaise longue. Però abans, titulars del dia i tornem al magazín. Home, que era una patata.